migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia, des de COPE Catalunya i Andorra, la teva COPE més propera. Avui celebraran el Dia Mundial del Turisme, encara que és demà, dia 27, insisteixo en tot això. O sigui que em faig una mica pesat i fins i tot des d'aquí, des del Castell de Villart, a Masarac, a Girona. De seguida parlarem amb la delegada del Govern de la Generalitat, la Laia Canyigaral, sobre turisme, sobre la gestió de pandèmia turísticament parlant, sobre present i futur de la relació de les administracions a l'hora de recolzar i promocionar el turisme a Catalunya, i sobretot sobre la situació i la projecció de la Catalunya turística, tant de portes cap a dins, cap a casa, com de portes cap a fora. Però abans d'això, anem a repassar com tenim temps, trànsit, actualitat, amb el Carlos Osada. Carlos, bon migdia, benvingut.
Què tal, bon migdia? Doncs mira, com abans, iniciem setmana marcada, almenys avui, pel vent com a protagonista, sobretot a la meitat sud, amb cops forts o molt forts de mestral a les Terres de l'Ebre, i també la tramuntana, que està bufant aquí a l'Empordà. Fins al migdia, a primera hora de la tarda, encara tindrà, doncs, una mica de força aquesta tramuntana. El dilluns, en general, és un dia amb cel serè, aquest dilluns, amb algunes nuvolades a la Catalunya central, costa de Barcelona, amb temperatures amb lleuger ascens. 23 graus a la Tarragona, 21 a Barcelona, 21 també a Girona, 16 a Lleida, 11 graus a Andorra la Vella.
Molt bé, que tal tenim transport públic i xarxa viària?
Transport públic, recordem, no hi ha incidències importants, però recordem que hi ha aturades parcials als autobusos de Barcelona, i a vaga de 2 a 4 de la matinada, de 10 a 12, s'han fet uns serveis mínims del 33% amb normalitat, sense cap incidència important, uns mínims que tornen a estar vigents, aquest 33% entre les 9 i les 11 de la nit. A la resta del dia, aquests mínims per aquesta vaga, que acabarà el dia 30 d'aquest mes, divendres, és del 20%. A les carreteres, encara hi ha retenció a la C-58, l'autopista del Vallès, a l'arribar al nus de la Trinitat, per accedir a les dues rondes. Tenim un carril tallat a la ronda del litoral a Montjuïc, hi ha un vehicle averiat, cua de 2 quilòmetres direcció cap al Llobregat, i a l'autopista Passeig de Calafat encara hi ha cua d'uns 5 quilòmetres direcció també sud, a causa d'un accident. Molta precaució, doncs, eh?
Molt bé, doncs sempre prudència quan agafem el volant. I què en destacarem de l'actualitat d'aquest migdia, Carlos?
Doncs mira, tenim un nom propi aquest dilluns. Es diu Josefa. Aquesta senyora té 91 anys i viu a la residència Feixa Llarga de l'Hospitalet, i de nou ha estat la primera catalana en rebre la quarta dosi de la vacuna de la Covid. Et refresco la memòria, a finals del 2020 aquesta senyora, la Josefa, també va ser la primera persona en rebre la vacuna de la Covid. Amb ella, Salut va voler personalitzar el començament de la campanya de la vacunació. Ara, la Josefa ha estat de nou la protagonista de l'inici de la campanya de la quarta dosi, una quarta dosi que rebran ja a partir d'avui els majors de 80 anys i els que viuen en residències de la tercera edat.
Molt bé, ampliarem aquestes i d'altres notícies quan passin 20 minuts de les 2 de la tarda. L'informatiu migdia. Gràcies, Carlos.
Vinga, adéu-siau.
Cuida'm, bon migdia. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Bon migdia, benvingut.
Què tal, José Miguel, companys? Bon migdia. Doncs poca cosa més a afegir al que acaba d'explicar l'Helena Condis ara al butlletí, aquesta reunió a Can Barça per veure què passa amb Ronald Araujo, si passa o no pel quiròfan. Recordem, tractament conservador igual a no quiròfan, igual a unes 6 setmanes de recuperació, però alt risc de recaiguda. Aniria al Mundial, però amb alt risc de recaiguda. Tractament quirúrgic, passar pel quiròfan, 8 setmanes de baixa, baix índex de recaiguda, però, evidentment, adeu, si no a tot el Mundial, a una bona part. Aquesta cimera en marxa, però agafi la seva agenda i tota la gent que tens congregada allà a Girona, obre-la. Ves-te'n el diumenge 16 d'octubre. Diumenge 16 d'octubre.
Creo que tengo comida familiar.
Mal asunto. 4:45 de la tarda.
Sí.
Real Madrid Futbol Club Barcelona.
Ostres.
Ja tenim horari pel clàssic. Diumenge 16 d'octubre, 4:45 de la tarda, 16-15 hores, Real Madrid Futbol Club Barcelona. Home, si fas el dinar familiar a la una...
Ja tinc espectacle. Tenim espectacle perquè mitja família és del Real Madrid, així que no tindré problema. Hi haurà,
doncs mira,
un menjar animat, això.
Escolta, una pantalleta, podries tenir un detall amb els teus convidats
i
acabar, doncs, el dinar familiar amb bronca, que és com acostumen a acabar les trobades familiars quan hi ha un Madrid-Barça pel mig.
Som civilitzats en
Bueno. Escolta, preguntes del dia. Com sempre, al nostre compte de Twitter, @esportscope. Entendríeu que Araujo decidís no operar-se per estar al Mundial? Sí, 71%, no 29%. En blanc i blau, ja saps, incidents al Marroc-Xile. Tornaríeu a llogar l'estàdium RCDE per un partit internacional? Sí, 48%. No, 52%. Confieu que li retirin a Mitchell, el tècnic del Girona, algun dels dos partits de sanció que l'han caigut per l'expulsió al camp del Betis? Hi confia el 17%, no hi confia el 83%.
Molt bé, doncs quan passen 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem tota la informació esportiva de casa a Esportscope amb el Joan Ballori.
Avui amb l'Alberto Díez al comandament.
Ah,
vostè
l'Alberto Díez.
Clar, com vostè ha anat a Girona.
Clar, jo estic aquí. No,
Girona, A Girona comença la Lliga de Bàsquet el dimecres.
Correcte, és veritat.
Girona-Real Madrid.
Doncs així sigui. José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Cuida't.
Adéu.
I de seguida parlem amb la delegada del Govern de la Generalitat, la Laia Canyigaral. Parlem de turisme aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Yo escucho.
Los deportes que lo que más escucho.
Tú escuchas.
Y escuchas desde Costa Rica tiempo.
Desde las 5 de la mañana.
Él escucha.
Claro, y además os escuchábamos y además con mucha razón, con muchos argumentos.
Gracias, presidente.
Chao.
Escucha este martes Tiempo de Juego.
Partidazo, programa de radio.
Desde las 8:30, la Liga de Naciones. Portugal, España.
Ataca España, Manolo.
Tiempo de Juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Descubre el amor de los italianos por el placer, el diseño y la originalidad. Descubre la Dolce Vita con los Dolce Vita Days de Fiat. Lo mejor de Italia con nuestras mejores ofertas exclusivas. Todo nuestro ingenio e innovaciones a precios increíbles. Te enamorarás de la Dolce Vita. Consulta nuestras ofertas en fiat.es.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Vuelven las clases de pilates, los findes en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
Mode multiópticas.
Mode multiópticas.
¡Mode multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en Multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en Multiópticas.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En directe des del castell de Viart, a Girona, en aquesta 17a edició del Dia Mundial del Turisme, una jornada avançada, la festivitat és demà. Insisteixo, i fins i tot em poso pesat recordant-ho, no? Però és així, eh? Bé, parlem i ara amb la delegada del govern, la Laia Canyigaral. Com estàs? Benvinguda.
Moltes gràcies. Molt bé, doncs molt contenta de poder estar aquí, després de 2 anys sense poder celebrar el Dia Mundial del Turisme. En primer lloc, ens hem de felicitar de poder estar aquí, perquè això vol dir que hem tornat a una certa normalitat.
Ha estat difícil, eh?
Molt difícil.
I per part de les administracions públiques, venint d'on venint, administrar tot això ha estat superdifícil.
Ha estat molt difícil. Una pandèmia d'aquestes característiques a nivell mundial, doncs no l'havíem passada i no l'havíem hagut d'afrontar, no? En els darrers segles.
Possiblement parlem del segle,
no?
Segle de, principis del segle
XX. Per tant, ha sigut molt complexa i sobretot per al sector del turisme. Els ha provocat doncs unes situacions, una incertesa, una inseguretat que han hagut de fer-hi front. que han fet front, i les dades ens demostren que aquest any ha sigut una bona temporada, i això no és casualitat, és gràcies a la feina que han fet, a remengar-se, a readaptar-se, i per tant, jo crec que un dia com avui, el primer que hem de fer és doncs felicitar el sector turístic per la bona feina que ha fet i, bueno, i sentir-nos orgullosos, no?, d'haver-ho superat i amb la nota que ho hem superat doncs, després d'aquesta temporada.
Possiblement, ara, clar, venim d'on venim, i anar pitjor és molt difícil, però tenir una situació difícil ara amb l'inflació, preus d'energia...
Totalment.
I clar, estava parlant amb el sector, amb tots, i tenen una preocupació important de cara al futur. Diuen, sí, ha vingut molta gent, és cert, però clar, les xifres de negoci no són les mateixes que el 2019. Aquí tenen tota la raó. Possiblement és el moment de que les administracions es posin a donar un cop de mà encara més important.
Això afecta totalment, eh? Hem de treballar. Jo crec que aquí la clau és treballar coordinadament, no? Mm-hmm. I hem de tenir clar també que l'increment que estem vivint ara, no? Per un costat la inflació, però l'increment aquest dels preus de l'energia, del preu del gasoil, preu del gas, és una bogeria i ens afecta a tots. Jo també, quan parlo amb alcaldes i alcaldesses, no? Estan molt preocupats per les modificacions pressupostàries que han de fer en els pressupostos de les corporacions locals per aconseguir pagar, no? Doncs, tota la calefacció i tota l'electricitat d'equipaments. Per tant, ens afecta a tots els àmbits i per això doncs, s'hi ha de treballar i hem de mirar com aconseguim doncs, contenir aquests preus, però realment hem d'estar al costat del sector turístic, que avui és el que ens afecta.
Que és el que ens toca, clar.
I els hem de recolzar en tot el que es pugui, perquè, a més, jo crec que s'ha vist que estan fent molt bona feina i que l'han feta.
I tant. Clar, parlant de futur, clar, Catalunya... possiblement, no sé si necessita ja promoció turística o no fora, me'n refereixo de Catalunya, perquè estem parlant d'uns valors que molt difícilment igualables per altres territoris.
Sí.
Caldrà aquesta promoció de cara... Com està Catalunya turísticament enfocada de cara al client, no?, que és el que està ja no el de casa, sinó el que ve de fora?
Aquí encara tenim uns deures que hem començat a fer, però hem de continuar fent, perquè en el sector turístic sí que tenim uns reptes. Necessitem assegurar que hi hagi una sostenibilitat del sector turístic, per un costat mediambiental, però també econòmic, que és el que tu et referies. Necessitem desestacionalitzar-lo.
És una gran paraula aquesta, desestacionalitzar.
I jo crec que aquí també hem de treure una mica de pit i hem de ser conscients que ho estem començant a avançar, no?, estem desestacionalitzat i estem, diguéssim, l'estem repartint més geogràficament. Aquest estiu ens n'hem adonat, no? I la pandèmia també ha servit perquè molta gent conegués moltes oportunitats...
Turisme rural,
turístiques...
Va ser el gran triomfador de l'any passat,
I de patrimoni natural. Per tant, hem de desestacionalitzar i descongestionar. I estem aconseguint fer-ho, perquè... parlàvem gent del sector i també me deien...
És difícil, això,
Sí, però ho estem fent. Això és difícil, com els grans reptes que tenim sobre la taula en tots els àmbits. Bueno, a mi m'agradaria trobar un repte que em diguessin... Això és fàcil.
No té cap sentit,
això. Estic esperant-lo. Sí, però mentre, no?, el que és segur és que hem de treballar coordinadament per aconseguir, doncs, això, un turisme més sostenible, més desestacionalitzat, s'estan fent els deures, s'està relacionant el que és aquesta destinació turística amb el patrimoni paisatgístic, amb el patrimoni arquitectònic i amb el patrimoni gastronòmic, que això també en tenim molt en aquest país.
Clar,
i, per tant,
una potència mundial.
Aquests tres patrimonis hem d'aconseguir posar-los en valor perquè la gent que valora aquestes qüestions no només ve aquí quan fa sol, no?, i et pots banyar a la platja, sinó que ve durant tot l'any. I aquí jo crec que estem fent els deures i ens està, diguéssim, i estem veient resultats, perquè cada vegada aconseguim allargar una mica més la temporada turística i estem fent els deures també en descongestionar determinades poblacions turístiques, no?, que la gent es reparteix més, i això també és molt important. I com tu deies, les xifres és, no?, a les comarques d'interior, el gran resultat i les grans xifres turístiques que tenim en localitzacions que fins fa ben poc no tenien, no, turisme.
A vegades penso que els catalans no viatgem per Catalunya, tot el que hauríem de viatjar. Igual la promoció, penso, igual hauríem de dir que la promoció hauríem
aquí,
de fer-la a casa, a vegades.
La pandèmia ha sigut catastròfica en molts escenaris, no? Però sí que hi ha un factor, que, com bé tu deies, no? Que ens ha ajudat. La pandèmia ha servit perquè molts catalans i catalanes se n'adonguessin de la sort que tenim de viure en aquest entorn tan privilegiat, perquè ha servit doncs, per posar de relleu el turisme rural que tu deies.
Doncs, Laia Canyigaral, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I per les paraules, molt amable.
Igualment, bon dia.
I de seguida parlarem d'una de les parts importants del turisme i que és imant per molts, la majoria de turistes que venen aquí cap a Catalunya, i és la gastronomia. De seguida parlem amb l'Antoni Izquierdo, que serà representant de la cuina de l'Empordanet, i en parlarem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Con la Champions, con noticias muy importantes que se han producido en el día de hoy y con un entrevistado espectacular.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I encara no hi hem parlat de cuina, i hem de parlar de cuina. Com no hem de parlar de cuina quan parlem de turisme, i un dels grans atractius que té la nostra terra possiblement és la diversitat gastronòmica i riquesa gastronòmica que tenim. Tenim amb nosaltres, en representació de la cuina de l'Empordanet, l'Antoni Izquierdo. Com estàs, Antoni? Benvingut.
Molt bé.
Ostres, si no fos per la gastronomia, és que tenim una gastronomia que no s'acaba mai aquí.
Bueno, evidentment, doncs estem en una província privilegiada, eh? Aquesta província de Girona. Tenim la gran sort de que tenim de tot, i això doncs és molt important. Quan tenim de tot, vol dir la diversitat és tan àmplia, tan completa, que els cuiners i cuineres no ens podem avorrir.
Impossible, això,
impossible,
eh?
Impossible avorrir-nos.
A més, esteu fent un arròs fantàstic. Jo has dit aquí l'arròs amb gamba de Palamós.
Correcte, correcte.
Fantàstic.
Doncs avui aquest migdia fem això, fem un arròs amb gamba de Palamós, doncs, que podeu gaudir doncs, després a l'hora de dinar, fet amb un sofregit, que també el mateix sofregit porta cap de gamba, perquè m'entenguem, i un caldo fet amb canana i gamba. O sigui que és un arròs una mica gustós i potent.
Fem un resum de com ha estat la temporada gastronòmica a Catalunya, turísticament parlant, en aquest cas, perquè, clar, ara tornen les xifres, però continuem en un moment que per aquí m'estan dient, clar, és que amb els preus aquí tindrem un problema amb tot això.
Bueno, el problema
ja el tenim.
El problema amb els preus ja el tenim, eh? Però bueno, jo crec que és un tema que ja heu tocat. Parlem una mica d'aquesta riquesa que tenim gastronòmica, i realment doncs el que té de bo la província, que ho he dit abans, sobretot això, aquesta diversitat de producte. Tenim unes llotges fantàstiques, tenim un interior amb unes hortes, uns petits productors que estan fent una feina molt ben feta, ho haig de dir-ho, des del que fa des de vi, oli, formatges, etc. I això, doncs, també tenim una muntanya, les Gavarres, com no, també tenim un Prepirineu, com no, i tot això, doncs, ens porta doncs aquesta riquesa de la campanya del bolet, que estem ja començant.
Ara comença, sí, les pluges ho permeten i tot això.
I sembla que anem per bon camí.
Sembla.
I això, doncs, ens permet doncs tenir aquesta diversitat que comentava. I això, doncs, bueno, pues, ens diu que el client, que avui en dia es belluga, que la majoria no es belluguen només per al clima, sí que es belluguen, evidentment, per territori, però hi ha moltíssima gent que es belluga per la gastronomia i per la diversitat de la gastronomia que tenim. I per això doncs, crec que estem en un espai doncs, magnífic, no?, el nostre territori, per poder doncs,
a més,
fer gaudir a tothom
reconegut d'aquest producte. De manera internacional, totalment.
Evidentment.
I això ja diu molta cosa, eh?
Sí, però aviam, això ja fa molts anys.
Ja per això, que diu molta cosa, que no estem parlant de qualsevol cosa.
No, això, conta una cosa, que escolta'm, aquí és l'única província del món, important el que vaig a dir, que van sortir dos restaurants numerosos. I durant molt de temps, durant més de 18 o quasi 20 anys, entre un i l'altre es van anar tornant una mica, doncs, i tothom es preguntava què està passant a Girona, què està passant a Girona província, i això doncs va fer doncs que vingués moltíssima gent també a conèixer-nos, i gràcies a això se n'han enamorat del territori, de la nostra cultura.
Val, és una qüestió del talent? de cuiners i cuineres? És una qüestió de totes les matèries que ens estaves dient de la gastronomia que tenim aquí?
Influeix moltes coses.
És una qüestió de la barreja? Perquè, clar, tu pots tenir la matèria perquè hi ha molts llocs al planeta que tenen també diferents, però també tenen matèria, però no tenen bueno, tot el talent, potser.
Però aquí tenim aquest toc de tramuntana, eh? Allò de tocats per la tramuntana.
Tocats per la tramuntana, correcte.
Tocats per la tramuntana.
És el secret, és el toquet de la tramuntana, potser.
Aquí hi ha el mar, la tramuntana, el producte, tot. I aquesta gent apassionada, il·lusionada, i això ha fet el talent. El talent és una cosa innata, però realment doncs, hem tingut la gran sort de que ens surtin. Això és una mica... Jo en Ferran el comparo com el Dalí de la cuina.
I aquí, doncs, el Dalí de la cuina, sí, ho has deixat clar, eh?
Ho he deixat clar, eh? Per mi és el Dalí... I el meu amic en Joan, doncs, el posaria... Què has de dir, no? No com el Dalí, que és una mica surrealista, però sí com un pintor... De gran nom, no? I llavors, doncs, aquests dos personatges han ajudat, evidentment, moltíssim a que o tocats o no per la tramuntana que hi ha abans, però sí que han sigut dues persones màgiques i que han sabut, doncs, comunicar-nos aquesta trempera en el resto de la gent i, a mica, han fet del que hem fet. I les noves generacions estan apretant molt fort, eh? El tanto, eh? És important.
I aquí vaig. Quina és, per les noves generacions, potser, quin és el secret de tenir un restaurant... privilegiat, reconegut. No em diguis la feina, perquè només treballar calen més coses que treballar, perquè hi ha gent que treballa i no li surten les coses.
Bueno, el que està molt clar és una, doncs, creure en el producte, saber-lo manipular i saber-te bellugar. Això també és molt important.
Explica'm això.
Bellugar, home, ara en aquests moments t'has de saber bellugar amb les xarxes, t'has de saber bellugar amb tots els
amics
una mica, donar a conèixer, molt important, que vingui gent de fora, pam, pam, i això va portant a molts resultats. I tots els negocis, si veus que comencen a tenir uns resultats positius, encara vas amb més trempera i encara vas amb més marxa, i això és una mica el que crec que està portant. Hi ha moltes aquesta nova generació que està florint. Jo quan parlo de nova generació, jo en tinc 60 i tants, però parlo dels nanos que en tenen 30 o 40. Vull dir, aquí estan sortint uns talents de nassos, eh? Temps al temps.
Doncs Antoni Izquierdo, representant de la cuina de l'Empordanet, gràcies per aquesta taquem nosaltres. Molt amable. I molts diuen, per acabar, diuen, no, és que amb la matèria que tenen a Girona ja està tot mig venut.
No. No n'hi ha prou en creure-s'ho, eh? Ho has de fer-ho bé,
i
saber-ho manipular, i això és l'important.
Antoni, moltes gràcies.
Gràcies a tots vosaltres. Salut.
I continuarem parlant amb l'hostaleria, concretament amb el senyor Josep Carreras, president de l'Associació d'Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona, i el senyor Fran Barroso, president de l'Associació d'Hostaleria del Ripollès. Parlarem amb ells i valorarem i continuarem valorant en aquest Dia Mundial del Turisme, des d'aquí, des del Castell de Villart, a Massaraca, Girona, com ha estat la situació i, sobretot, com està el futur. De seguida, aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Pren nota. El diumenge 2 d'octubre celebrem la festa solidària del periòdico El Zoo a favor de Prenem Autisme. Compra les entrades a un preu especial de 8 euros als infants i 12 euros als adults i ajuda a millorar la inclusió de les persones amb autisme. Passa un gran dia en família. La solidaritat i els petits seran els protagonistes. T'hi esperem.
Carlos Herrera quiere conocerte.
¿Qué tal, María Ángeles? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Estamos en tiempo de juego en el arranque.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Viajecito, city break, mini vacaciones, escapada... O mejor, acabar con el síndrome posvacacional. Tú llámale como quieras, pero este otoño, escápate a más de 80 destinos desde 29,99 euros con Vueling. Compra hasta el 16 de octubre y vuela hasta marzo 2023. Más información en Vueling.com. Disponibilidad limitada.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracare somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracare está en Barcelona y en Tarrasa. Informes en el 93 490 26 29 o en gracare.com.
Oye, ¿qué te pasa?
No he sido yo, ha sido la báscula.
Vuelta a la realidad después del verano. Pierde esos molestos kilos de más en Institute Line, tu centro avanzado de adelgazamiento estético, con método no invasivo, cero dolor y además muy placentero y relajante. Entra en tu línea.
Institute Line en Barcelona y Castelldefels. InstituteLine.com.
¿Cómo puedo ahorrar en vacaciones?
¿Cuánto bajará el IVA de la electricidad?
¿Qué abonos transporte son los que reducen su precio?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La imparable subida de los tipos de interés que nos afecta a todos.
Sube el precio de las hipotecas, de los préstamos.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
El precio de la luz sigue subiendo y eso que el precio del gas está topado.
Estamos en medio de una guerra con un país que es Rusia, que resulta...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Migdia.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Continuem a la 17a edició del Dia Mundial del Turisme en directe des del Castell de Villart, a Girona. Doncs gaudint d'una jornada que ja feia uns quants anys que no es podia fer per qüestions que tots coneixem. I de fet, mirant cap endarrere, segurament la visió de la pandèmia i totes les angoixes que s'han passat, sobretot al sector, doncs està molt present, sobretot veient que un cop més tornem a celebrar, un cop més tornem a gaudir d'una jornada com aquestes. Parlem amb el president de l'Associació d'Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona, el Josep Carreras. Benvingut, com estàs?
Estic molt bé i gràcies per benvingut. M'il·lusió.
Home, precisament, és això, precisament, seria una de les paraules, no, d'aquesta jornada, en aquest cas. Il·lusió perquè tornem a fer coses, no?
Sí, aquesta tornada, aquesta normalitat tan desitjada, robada aquests darrers 2 anys per part de la Covid i la gestió de la mateixa, que ja sabeu que sempre hem sigut molt crítics amb aquest tema, per mi, per fi ens permet, doncs, tornar a recuperar la dosis d'il·lusió que el nostre sector... Bé, no ho limitaria el nostre sector, que qualsevol empresari en aquest país ha de tenir per ser empresari. Si no hi ha il·lusió, poc se'n sortirà, o serà molt difícil que se'n surti. Per tant, és el nostre company de viatge, la il·lusió.
Parlem també, tenim aquí amb nosaltres el Fran Barroso, que és president de l'Associació d'Hostaleria del Ripollès. Fran, com estàs? Benvingut.
Moltes gràcies, molt bé.
Podem posar bones xifres a la temporada? Podem dir que hem tornat a il·lusió, tornem a treballar i el futur torna a ser una mica esperançador, malgrat la situació, inflació i preus i més?
Jo diria que ens posem a treballar i estem contents per aquest fet. Ara, hi ha molts matisos que al llarg d'aquest temps de vista, si volen sortir, doncs que surtin, però el sector està travessant una... Jo penso que estem entrant en una crisi profunda, no només el sector, sinó altres sectors, per això que comentes. No?
El preu de l'energia, bàsicament, no? En tot cas, bueno, seria això, i l'inflació?
I les matèries primeres, i els subministraments, sí. Vull dir, aquí hi ha diversos factors que entren en joc.
I a partir d'aquí, com tot això com es gestiona? Com es comença per tenir un futur o per preparar tot el que ve?
Bueno, sent molt prudents i, sobretot, guardant-nos les espatlles i controlant molt els costes fixos, no? A partir d'aquí, doncs, que cadascú faci la seva quiniela com bonament pugui, perquè el nostre sector és un sector tan ampli que cada casa és un cas, no?
I sensible. Aquestes coses, de precisament el que estem parlant, és supersensible.
Molt, molt, molt sensible, perquè aquí entren, com dic, molts factors, no? El personal, matèries primeres, energia... doncs una mica ens hem d'encoratjar entre tots i posar molt, molt ull, sobretot a la gestió dels nostres establiments.
Josep, abans parlaves de la gestió, de que durant tot aquest temps heu estat molt crítics. Tan malament ha estat o no?
És una pregunta que tampoc no m'atreviria ara. Sí, m'agrada que me la facis, però me desagrada que la facis.
Vale.
Són 3 o 4 mitjans...
Et deixo lliure, si vols respondre o no, sí. En funció de què, si la vols repensar...
Són 3 o 4 mitjans que, doncs, companys vostres que ja m'han censurat per dir el que en el seu moment pensava. Sí, està tornada a les parts crítiques dintre de la federació i dintre del sector. en una entrevista que vaig fer doncs, amb un company vostre, Junyo Cuní, va donar una notícia en la qual em va dir, la diré ara i segurament no me deixaran tornar-la a repetir. I intentaré dir-la de la manera més suau possible perquè me va mirar a mi i me diu, si no carreres, no em passin a mi el que li ha passat a vostè, que l'han censurat. La Generalitat ha pecat de sobreprotectora envers la societat catalana, que això, per una banda, ho podem veure com a una molt bona senyal, però, per altra banda, no s'ha tingut en compte tota l'afectació que ha produït en el sector. Estem en un moment de normalitat, suposadament. Els mitjans solament ens pregunteu si ha sigut un any que ha vingut molta gent, però no ens pregunteu en quina mesura els beneficis s'han minvat per aquest increment. Penseu que nosaltres hem pogut pujar els preus dels nostres establiments i encara l'altre dia doncs, TV3 ho deia així, entre un 12 o un 16%, jo m'atreviria a dir que entre un 20 i un 25%, però malgrat de pujar cost del producte que nosaltres venem finalment, les despeses, com deia el company Fran, són tan elevades, estem parlant de promitges de 50-55%.
Hem tingut gent, però clar, les xifres a l'hora de fer caixa i a l'hora de passar comptes no són les del 2019. Estaríem parlant d'això, bàsicament, per culpa dels preus.
Correcte. Llavors, els
baixos d'organitzis s'han reduït. Si tu trasllades tots aquests preus al client, llavors l'espantes també, no?
A veure, nosaltres ara, jo estic a Pimec Comerç i des de Comerç hi ha una gran preocupació, no solament repeteixo en el nostre sector. Parlem amb el gremi de carnissers, que l'altre dia ho deia la seva presidenta, hi ha carnisseries que han de tirar fora gent per poder fer front als subministraments. Hi ha gent que es queda a l'atur per poder fer front als... passa el mateix amb el gremi de flaquers, de pastissers, de peixeters. Nosaltres estem patint el mateix. Això. És a dir, hem augmentat entre un 20 i un 25% els preus, però a nosaltres la despesa ens ha pujat entre un 2 i un 2.7. L'altre dia parlava amb un director d'un hotel important de la ciutat de Girona i em deia, mai a la vida podré pujar els meus preus. Jo no puc pujar els preus d'una habitació de 100 o 270. No ho puc fer. La repercussió pot ser de 120, 130, 140, aquest 20-30% que us deia, però quedem lluny d'aquest augment de les despeses. Sabem que el govern alemany ha demanat fons europeus 3.600 milions d'euros per ajudar les empreses de tots els sectors, com deia en Fran, a superar aquesta situació. Aquí, de moment, el govern espanyol de moment ens ha rebaixat l'IVA. No està malament, al tanto, és una mesura i la valorem i l'agraïm, perquè qualsevol moment és agrair. I repeteixo, ara no parlo solament com a sector personal, sinó parlo com a totes les empreses, les pimes i mitjanes empreses, que som el 70 i pico, el 80% de les empreses de Catalunya. Caldria que ens paréssim a reflexionar i a pensar i a buscar-hi solucions. I ens agradaria poder estar sentats a la taula amb tots ells quan algú tingui alguna idea una mica... no la definiré. Per exemple, la mesura aquesta de la prohibició de les terrasses en els nostres establiments en mal moment bé. No discutirem si és bona o no és bona, estem d'acord amb que... però és que en mal moment, en molt mal moment bé. Però bé, en definitiva, és un departament diferent el que a nosaltres ens afecta i comprenem que doncs, el conseller en el seu moment doncs, pugui tenir o tornar a tenir aquesta idea i proposi aquesta idea, definitivament.
Fran, no sé si comparteixes totes les idees, has d'afegir alguna cosa més al que estava començant el Josep?
Home, penso que està clar, no? Jo comparteixo al 100% el que ha dit aquí el meu company i, bueno, m'atreviria a afegir també no, que malgrat tenim un futur fosc, perquè la cosa és així.
Però la gent encara té ganes de sortir. És veritat que possiblement haurem de fer altres coses, però
sí.
Sembla... I si em permet la paraula freda, no? La matèria prima, que és la gent, vostè té ganes després d'on ve. Possiblement...
La gent en té ganes, i moltes, i ho ha demostrat aquest estiu.
El Josep diu que no. El Josep diu que... No ho veus tan clar. Com el... Jo igual no, som massa optimista, potser.
La matèria primera, des del punt de vista del que no és empresari, és, home, si tens clients, ja tens la matèria primera. No, si el problema és que la matèria primera és la que hem de pagar.
Bueno, la nostra clar, matèria més, primera el peixeter, és el xai, és la carn, és l'alcohol, són els olis, és el gel. I al llarg de tot aquest estiu hem tingut sotregades importants en el subministrament. Per tant, aquestes són... Sí, totes. Aquesta és la nostra matèria primera. Que tenim clients? Sí, molts. Amb ganes de sortir? Sí, moltes.
Però administrativament com estureix això, no? Serà això, la viabilitat.
La viabilitat dels nostres negocis depèn d'un fil i aquest fil està a punt de trencar-se. I a partir d'aquí...
I què cal per fer? Ara, a partir d'ara, si us toqués, diguem, decidiu, quines serien els camins adequats o quines serien les polítiques adequades per intentar que aquest fil no es trenqui o intentar posar tot això un altre cop en marxa? Tenint en compte que hi ha molts factors externs. Estem parlant d'una crisi energètica, per començar, estem parlant d'una guerra no desitjada per ningú per seguir, i això és molt difícil d'administrar també.
Totalment d'acord, totalment d'acord. Si nosaltres anem a parlar amb el nostre delegat del govern català o representant del govern espanyol, ens dirien és que no depèn de nosaltres, estem totalment d'acord. Però crec que hi ha d'haver-hi mesures en les quals ens permeti, com a col·lectius importants, que carai, no sectors, és que jo no parlo de restauració, de comerç, de... No, és que parlo de tot un empresariat, en aquest cas autonòmic català, que poguessin tenir la capacitat d'anar, doncs, assentant-se de tu a tu amb les subministradores d'energia i demanar-los un esforç. Un estudi que recent acaba de fer Pimec, quantifica la possibilitat de pèrdua de llocs de treball amb 280.000 aquests propers mesos. Són xifres importants, són xifres molt importants.
Molt,
com us comentava, el sector de les càrniques, les carnisseries concretament, les càrniques ben bé, ja està tirant gent fora per poder fer front al pagament de la llum i el gas, perquè és que si no, no poden tirar. És una decisió... escolta'm... repeteixo, nosaltres seguirem treballant en aquest tema, i el que necessitem també, que aquí amb el Fran jo crec que hi coincidirem, és el tema del personal, no? Personal. Defineixo el personal perquè nosaltres, gent que busca feina, n'hi ha molta, però gent amb ganes de treballar, molt i molt
aquesta
poc.
Aquesta és la gran pregunta, perquè ha estat un dels problemes de la temporada, una de les notícies que sempre s'han parlat, és que mancava personal, costava a l'hostaleria trobar personal.
Perdó, costava trobar personal. No especifiquis hostaleria, sisplau. Perquè hi ha fàbriques de tèxtil a Lleida que no han pogut obrir per falta de personal. Hi ha clíniques a Girona que tenen només la meitat dels on s'opera, quiròfans oberts, perquè no troben ni saladors, ni infermeres, ni metges. És general.
I és una qüestió d'especialitat? És una qüestió d'especialitat? És a dir, o és una qüestió de voluntat de feina i de...
A veure, és una qüestió de que ja ningú vol renunciar a les ajudes del govern que rep agafant una feina. Ha quedat clar? La resposta l'he dit
en dues frases. L'has deixat molt clar,
En dues frases,
És dura, clara, però està clara,
Fa tres mesos vaig estar a Navarra, a La Rioja, amb els companys d'allà de la FER, precisament, i ells m'ho deien. I és que la gent no... Hi ha gent que encara no ha signat el contracte i ja t'està dient quin és el formulari per posar-se de baixa. Ja en parlem, Jo crec que hi ha tenim conceptes equivocats. Repeteixo, la frase és molt clara. Gent que busca feina n'hi ha molta, gent que té ganes de treballar molt poca. I aprofito per agrair, malgrat els entrebancs que ens hem trobat, que no hi havia gel, que no hi havia foie, que no hi havia... hem donat, i podem dir-ho amb la boca ampla i ben grossa, i amb satisfacció i amb orgull, hem atès, l'altre dia sortia també a TV3, no sé si han sigut 4, 5 o 6 milions de ciutadans, sí, sí, o de visitants, i ho hem fet amb els que han volgut treballar. Per tant, és un dia de festa avui, per nosaltres moltíssim, que tenim incerteses i expectatives foscotes, grises, i tant, però diem de canviar molt de manera de pensar. Jo crec que hem de transmetre aquest missatge de que ja n'hi ha prou de viure sense treballar. Tots els que estem en aquesta taula ens han ensenyat de petits que qui algú vol, algú li costa. Qui vol treballar i vol un sou, algú li ha d'apostar, que és una feina, una dedicació, i aixecar-se cada matí a l'hora que li toca, i plegar a l'hora que li toca, i fer les hores que li toca.
I el Ripollès, em parlaves d'un futur fosc, en aquest cas...
No penso que el Ripollès, vull dir, és l'hostaleria en general... Que
no, jo parlo del Ripollès per la part que et toca, no?, pel sector que et toca, en aquest cas.
Represento el Ripollès, en aquest cas, doncs, si cal parlar al Ripollès, però jo penso que és extensió arreu.
Sí,
com ben apuntava el Josep, penso que la manca de personal i l'especialització precisament també d'aquest personal és un entrebanc que ens hi trobem, i bueno, d'una manera o d'una altra li podem fer front, no? Ara, el que ens posarà en entredit que pot tallar aquest fil que parlàvem abans, doncs són aquests costos fixes, aquestes pujades tan bèsties i desproporcionades que estem tinguent tots, no? No ho sé, és que és el futur. Per això parlo d'un futur incert. Per la resta, tenim eines per poder treballar. Tenim associacions, tenim mans, tenim ganes, empenta. Ara, el que jo penso que aquests costos fixes estan fora del nostre abast, i per tant és un repte majúscul que per això dic que és incert, perquè és que és ben bé que no tenim la vareta màgica per donar una solució a aquesta problemàtica, que és molt seriosa.
Doncs, Fran Barroso, president de l'Associació d'Hostaleria del Ripollès, i Josep Carreras, president de l'Associació d'Hostaleria de Turisme i Restauració de Girona, gràcies per aquestes paraules, gràcies per estar aquí, i gaudim del Dia Mundial del Turisme, que és el que hem de fer.
Gràcies a vosaltres per acompanyar-nos en aquest dia tan important per nosaltres, faltaria més.
I gràcies per donar-nos veu, que també és molt important.
I com no, s'ha de veure la visió més global. De seguida tindrem en aquests micròfons al senyor Jorge Marichal, que és president de la Confederació Espanyola de Hoteles y Alojamientos Turísticos, per parlar des d'una visió més enllà de Catalunya de la resta de la situació hostalera i turística. De seguida en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por
hola,
Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaño.
Han pasado muchas cosas y muy importantes. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Dicen que 7 segundos son suficientes para una primera impresión. Desde Kyocera creemos que lo importante no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Pero sobre todo, lo importante es tu negocio. Y es que en Kyocera queremos causarte buenas impresiones. Descubre cómo en lasbuenasimpresiones.es. Kyocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio.
¡Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses, solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más.
Financiación total. La financiación que mejor te viene en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 28 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa? ¿O si han puesto la alarma al irse?
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
De lunes a viernes, a las 12 de la mañana, en Ecclesia al Día, te traemos toda la actualidad socio-religiosa, nacional e internacional.
Comprometidos con el bien común.
La mejor información socio-religiosa, contada al detalle, con todos sus protagonistas directos. Ecclesia al Día, de lunes a viernes por la mañana, en 13.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Continuem en aquesta 17a edició del Dia Mundial del Turisme. L'estem celebrant des del Castell de Villart, a Girona. Insisteixo, el Dia Mundial del Turisme és demà, dia 27 de setembre, però avui és una jornada avançada dins d'aquesta celebració. La celebració tindrà un lema demà, quan es faci per allà per Indonèsia, que és el lloc i la base on es farà oficialment, internacionalment, mundialment, aquest Dia Internacional del Turisme, és repensar el turismo. Parlem amb el senyor Jorge Marichal, que és president de la Confederació Espanyola d'Hotels i Allotjaments Turístics. Jorge, bienvenido.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias por estar aquí con nosotros. Pregunta obligada. Parece que la temporada ha ido bien. Después de lo de donde venimos de la pandemia, esta era la temporada del resurgimiento, parece ser, ¿no?
A nivel comercial, totalmente de acuerdo, ¿no? La temporada no podemos quejarnos, que a nivel comercial, en el aspecto de las ventas, ha ido bien. Eso es claro y es notorio. Los datos así lo atestiguan y prácticamente estamos... los últimos datos del mes de agosto son prácticamente similares al mes de agosto del 2019, que fue un buen año, lo que quiere decir que en el aspecto comercial estamos recuperados. Pero bueno, también hay que tener en cuenta, y no es que me queje, sino que que la realidad hay que tenerla muy en cuenta siempre en todos los aspectos, que también la economía de las empresas se está resintiendo muchísimo por el incremento de costes y las cuentas de resultados, a pesar de que las ventas estén prácticamente a niveles del 19, las cuentas de resultados no se van a parecer mucho.
Claro, es que precisamente con todos los que estamos hablando hoy, ha pasado por aquí Antonio, ha pasado Enric, diferentes confederaciones, exactamente ese es el gran problema, los precios y sobre todo el incremento de la energía, que es el que está haciendo año, claro. Entonces, a partir de ahí, ¿uno cómo se plantea el futuro?
Bueno, pues la verdad que una manera incierta. De momento parece que la actividad se ha recobrado, que estamos ahí, que tenemos la capacidad de poder venir por resurgir por nuestros fueros, pero la verdad que, como bien comentas y como bien los anteriores intervinientes han comentado, el tema de los suministros y la crisis energética provocada por la guerra pues está llevando a muchas empresas que prácticamente...
Pero antes ya había problemas, antes de la guerra, con la crisis, con los precios de la energía. Ya, bueno, se hablaba de que iba subiendo,
sí, pero
más que la guerra ha dado la puntilla.
Pero después de la guerra, la puntilla, pero una puntilla con una espada bastante grande, porque bueno, yo también soy hotelero y sé de lo que hablo, ¿no? Las facturas de la electricidad se han multiplicado por 3, incluso hasta por 4, con lo cual estamos prácticamente trabajando, sí, a niveles del 19, pero estamos trabajando para pagar a las eléctricas.
Precisamente, esa guerra, hablábamos del sector turístico ruso y ucraniano, ahora que viene a colación la pregunta, ¿ha afectado tanto por tu tierra como por aquí? ¿Ha afectado en todo el...
Bueno, ha afectado en toda España, pero tengamos en cuenta que si lo vemos en términos estadísticos, 1 millón de rusos, entre 86 millones de turistas extranjeros en España, pues prácticamente es el 1% y algo, no llega al 2%, lo que parece que no es una cifra del todo súper importante, pero tenemos que tener en cuenta que estos turistas estaban muy focalizados en ciertas zonas de nuestro país, concretamente aquí en Cataluña, en algunos sitios, y también por ejemplo en la isla de Tenerife, y también en Andalucía, en algunos reductos donde se enfocaban todo ello. Si a eso le sumamos que son clientes de alto poder adquisitivo y el gasto medio diario era importante, pues en esas zonas sí es verdad, y desde la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos así lo manifestamos en su momento, y que teníamos que utilizar también el bisturí para instaurar políticas para que las administraciones pusiesen el foco en esos reductos. Afección si era importante y donde lo han sufrido sin duda de una manera muy importante, ¿no?
Claro, se ha hablado precisamente de ahora que hablas de las administraciones, de los préstamos ICO y todos esos problemas ahora para devolverlos, y porque claro, como tú decías, ha ido bien el 19, ha ido bien la temporada, pero las cuentas no son las mismas que en el 19.
Las empresas no están igual que en el 19. En el 19 los balances de las empresas estaban mucho más saneados que ahora, claro. Efectivamente hemos pasado una crisis, la mayor crisis después de la Segunda Guerra Mundial, y eso se nota en los balances, sobre todo en la parte del pasivo de las empresas, y desde luego que la situación no es la misma. Si eso tenemos en cuenta que el coste de las ventas ahora mismo se ha multiplicado prácticamente, ha subido prácticamente en un 20-25% de media, pues tenemos que la situación es buena, porque tenemos que tener en cuenta que venimos de un cierre total y de 2 años de inactividad prácticamente absoluta.
Si nos comparamos con hace 2 años, tela marinera.
Estamos contentos, pero bueno, por mi tierra que dice, bueno, estamos contentos pero jodidos, ¿no? Si me permite decir la palabra, porque el chascarrillo nos viene al pelo, ¿no? Estamos contentos, hoy estamos de celebración, estamos celebrando el Día Internacional del Turismo, las caras son caras felices de que estamos trabajando. Estamos aquí, casi van a haber 600 personas juntas de nuevo, cosa que hace un año y medio era impensable. El turismo ha vuelto, tenemos datos, la conectividad aérea está ahí, está otra vez 165 millones de pasajeros en los aeropuertos españoles hasta el mes de julio de este año, lo cual apunta que el turismo sigue ahí, que la gente quiere viajar, que la gente tiene ganas. Pero claro, como digo, en el otro lado de la fuerza, ¿no? Tenemos a un sector que cada vez que le suben, y cuanto más le suben los inputs, que es el precio de los suministros, más dinero ganan, y esos son los que a nosotros ahora mismo nos están haciendo daño.
Bueno, y entonces, ¿esto cómo se va a hacer? ¿Cómo se plantea el futuro a partir de aquí?
Bueno, integrando políticas a corto y a medio largo plazo.
Es una cuestión política, básicamente, de decisiones, ¿de acuerdo?
No solamente política, pero también empresarial, y me explico. Nosotros desde la Confederación tenemos medidas de todo tipo. Por supuesto que la eficiencia energética, pero bueno, a la hotelería española, la suficiencia energética, yo creo que ese examen lo hicimos ya hace mucho tiempo y sacamos buena nota y la seguimos sacando todos los años. Esos procesos en los hoteles españoles se han hecho ya hace muchos años, no porque nosotros fuésemos más listos que nadie, sino porque nuestros clientes, que venían del norte de Europa principalmente, ya exigían eso.
Bueno, y porque hay una experiencia y una trayectoria, somos potencias en esto.
Pero precisamente por eso, porque también en nuestro sector ha sido, nuestros clientes han solicitado eso muchos años antes de que nosotros incluso llegásemos a pensar en esto. Yo recuerdo Tenerife cuando hablábamos de placas solares, cuando hablábamos de LEDs, que nos venían los turoperadores suecos, ¿no?, a pedirnos que teníamos que poner eso hace 15 años, 20 años, pues muchos de nosotros no estábamos preparados. Fue esa necesidad la que nos hizo tomar acción. Como acción tenemos que tomar ahora en dos cosas. Nosotros tenemos en la Confederación dos proyectos muy interesantes. El primero es la consolidación de un pool de compras energéticos, es decir, la unión, la sindicación de las instalaciones hoteleras para ir a negociar con las compañías eléctricas un precio como, claro, pool, no individualmente a cada uno, porque ahí tenemos la de perder. Y otro proyecto a más medio y largo plazo es la generación de comunidades energéticas a través de la instauración de plantas fotovoltaicas, las cuales permitan de una manera sindical, es decir, que no tener en tu hotel cuatro placas y pensar que lo haces bien, sino tener una inversión hecha conjuntamente con otros compañeros hoteleros en un suelo adecuado, que puede estar aquí o puede estar en otro sitio.
De acuerdo.
Y de esa manera poder, dos cosas muy importantes: primero, ahorrarnos un 30% o un 40% de la factura eléctrica, y segundo, que es todavía más importante, poder compensar la huella de carbono de los turistas internacionales que vienen a España.
Hay que repensar el turismo, uno de los lemas de internacionales de este año, de no repensar el turismo, hablábamos de la sostenibilidad, de todo esto que estabas explicando.
Nada.
Es el gran lema,
no nos preocupemos
internacional
tanto,
planetario.
No nos preocupemos tanto por repensar nada, dediquémonos a trabajar, a poner soluciones a los problemas diarios que tenemos, y esto se va repensando solo. Todos los días se ha repensado el turismo, todos los días estamos
repensando. Es curioso que la respuesta que hago a esta pregunta, o sea, la respuesta que recibo a la pregunta es la misma, ¿eh? He hecho la misma pregunta, no hay que repensar nada. Claro, estamos hablando de en España, no se puede comparar con el resto del planeta, igual en otras partes sí que tienen que repensar aquí.
Que vamos a irnos a
una trayectoria,
vamos a crear un avatar ahora. A ver, el otro día también en Barcelona, en un tema de economía también, pues hablábamos de este resurgir del turismo, y que todo ha vuelto a la normalidad, que los agoreros hace dos años decían que esto se iba a acabar, que la gente no iba a viajar, que no iban a haber reuniones, que no iban a haber eventos, que no iban a haber ferias. Bueno, pues yo creo que yo creo que todos pudimos hablar en ese momento, pero la realidad está ahí. La realidad es que el turismo ha vuelto, que la gente quiere moverse, que somos animales sociales y que necesitamos esa mezcla, que necesitamos el convivir y compartir experiencias. Y sin duda, bueno, el turismo, y sobre todo en tierras como este país y concretamente en esta provincia, pues ¿quién no va a querer venir aquí?
Hombre, eso es impensable. Somos todo un atractivo, es una gran potencia, pero tal vez la otra gran palabra, que también le he preguntado mucho, es desestacionalización. Es la gran palabra y no sé si sigue siendo una asignatura pendiente.
Sería... Bueno, siempre se habla de desestacionalizar.
Es una palabra que a veces...
Es un palabro, ¿eh? Y yo vengo de islas, vengo de Tenerife, y allí trabajamos todo el año, tenemos la ventaja de poder abrir los 12 meses del año, pero también tenemos la desventaja de que al final los precios medios no son también los que nosotros desearíamos. Yo he tenido oportunidad de estar por aquí, por esta zona tan maravillosa este verano muchísimas veces, y he podido comparar, ¿no?, las tarifas, porque siempre me quedo en instalaciones, casi siempre, instalaciones hoteleras, y claro, aquí en cuatro meses o cinco meses de trabajo, es verdad que cuesta cerrar, ¿no?, pero también las tarifas no tienen nada que ver con las tarifas que tenemos nosotros durante el año. Al final las empresas, los balances son una media de todo el año, y de lo que se trata es, pues, intentar sacar la mejor economía entre ingresos y gastos posible. Yo el problema por la parte de ingresos, veo más el problema por la parte de gastos.
Bueno, no sé si la pregunta sería que seas agorero o tengas una visión de futuro, pero vamos a ir a mejor.
Yo creo que desde la situación que venimos va a ser muy complicado que vayamos a peor. Porque hay que ser prácticos,
¿no?
Hay
un giro de capote ahí.
Sí,
muy bien.
Sí, yo siempre, a peor no vamos a ir, salvo que este señor de apellido un poco extraño, ¿no?, el señor Putin, pues se le ocurra hacer alguna tontería. Hombre, que estamos aquí sentados.
Mira, no tengo madera cercana, pero démosla por tocada en mi propia cabeza.
Toca en mi cabeza, que no hay problema. Y salvo que pase una cosa así, muy difícilmente volveremos a una situación como la que hemos vivido en estos dos años, que es para mirar atrás y hacernos a la idea de lo que ha pasado. Yo me acuerdo de solicitarle a la ministra a las 3 de la mañana que por favor sacasen un decreto al día siguiente de urgencia para cerrar los hoteles de España. O sea, yo tenía unas presiones tremendas porque había muchos compañeros que decían, pero ¿cómo se te ocurre cerrar los hoteles? Estás loco. Y yo me veía en uno de los hoteles de Tenerife con 600 clientes, digo, bueno, y si mañana se me pone enfermo el personal, ¿cómo le doy yo de comer a esta gente?
Claro,
Si se cortan las cadenas de suministros, ¿cómo alimento yo a estas personas? O sea, yo creo que toda situación que va a venir, creo que va a ser mejor, salvo ese tema de la guerra.
Eso explica una situación dura, gestionar.
No nos damos cuenta de lo que hemos vivido.
Todo esto lo sabemos porque lo hemos visto en las noticias, pero estar en el frente es diferente con el hotel y que te lo van a chapar.
Negociar los ERTE, ¿no?
Claro.
Aquellas conversaciones a los domingos siempre, ¿no?, a las 3 de la mañana, para ver qué decretos sacaban al día siguiente y presionar para que se prorrogasen los ERTE, para que nos diesen unos porcentajes que permitiesen...
¿Ha habido sensibilidad con todo esto?
Sí, yo creo que sí.
Por parte de las administraciones.
Hay que ser justo. Se podía haber hecho mejor, pero se podía haber seguro hecho muchísimo peor.
Jorge, me voy a quedar con una cosa, y es que vamos a mejor. Eso es con lo que me voy a quedar, todo lo que me has explicado, que vamos a mejor, porque los capítulos que me has estado explicando y recordando de todo, de dónde venimos, dices, pues, es que es verdad. A no ser que el señor que tú comentabas la líe más, a peor es dificilísimo.
Muy bien.
Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, gracias por estar aquí con nosotros.
Muy bien, gracias a ustedes, buenos días.
Doncs només recordar que podeu recuperar totes les xerrades que hem tingut aquí al programa, tant darrere des de COPE Catalunya i Andorra com a migdia COPE Catalunya i Andorra. Avui, amb aquesta edició, celebrant el Dia Mundial del Turisme, des del Castell de Villart, a Masarac, a Girona, a la web de la casa, www.cope.es. Arribem a les dues. Ara continuem explicant tot el que us interessa a Mediodia COPE amb Pilar García Muñiz.